Ràdio Illa.
Sis i deu, obrim una nova edició d'En Si Bemoll, aquest espai de divulgació musical protagonitzat per en Santi Ramírez Arnau, el director de la Banda Municipal de Música, professor de l'Escola Municipal de Música i també del mestre Lluís Andreu. Benvingut, Santi, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Avui fem un viatge important, perquè això que sona a música què? De l'edat mitjana? O...
No, és una miqueta posterior, és barroc italià,
sí.
Val? I bueno, sempre a veure de què podem parlar, buscant una excusa i això, i se me va córrer una mica la idea d'enjuntar una mica el tema pictòric amb el musical.
Molt bé.
No? I, bueno, em vaig buscar quatre autors, quatre pintors, diguem, de proximitat, no? I de diferents èpoques, i, bueno, i a partir d'ahir a veure, no sé, aquest pintor que podia haver escoltat en la seva època, que tingués proper, què és el que li podia haver influenciat, què és el que... alguna cosa prou relacionada amb ell, no? I, bueno, estem... ara la música que estem escoltant pues, és de, diguem, de Roma, de principi del segle XVII, cap a 1620, i és d'un senyor que li deien Girolamo Frescobaldi. Val? I aquest Frescobaldi, que va estar en Roma, doncs va conèixer, o se suposa que va estar, va conèixer en un dels seus primers viatges a un pintor valencià, Xativí, concretament.
Sí.
El senyor Josep de Ribera.
Ah, mira. Val?
Que després se'n va anar a viure a Nàpols i va acabar la seva vida allí. I, bueno, una mica, pues això, una referència d'aquest compositor i aquest pintor, no? Podíem haver posat en Monteverdi, també, que és de la mateixa època, però, bueno, per buscar una miqueta una cosa diferent, no tan coneguda.
O sigui, la correspondència musical, diguem-ne, al barroc pintòric seria això que estem escoltant.
Sí, una mica van les coses per aquí, val? El que passa és que sempre és molt... hi ha coses que se poden relacionar bé, però hi ha altres que... perquè, per exemple, en Josep de Ribera, aquests quadres que té de el claroscur, aquest tenebrisme, sí, seu, no? Pues en música la veritat és que en aquella època és difícil relacionar-ho, no? Però, bueno, és simplement per tenir un poc de referència.
I també, no sé, l'elaboració extrema, no?, que normalment veiem i detectem als quadres barroc, no sé si... podem dir el mateix de la música barroca?
En això sí que podem relacionar una mica, no?, de lo que és el buscar sempre les voltes per complicar una mica amb les tècniques que tenien compositives, mm-hmm, en aquella època, de poder buscar. Aquesta peça, per exemple, és una canzona, i les canzones, pues, bueno, estan una mica en estil imitatiu, no? Un va fent una petita frase, l'altre li va contestant, no? Ara escoltem aquí dos flautes de bec, un instrument que es va deixar de tocar en una època, no?, quan ja va aparèixer més la flauta travessera, i aquestes flautes de bec, bueno, van una fent una melodia i l'altra va contestant, una va fent, i això és una mica l'estil imitatiu d'aquesta peça. Té diferents parts, bueno, la mateixa peça va continuar, no són uns 4 minuts, i bueno, em va donar, buscant informació i això, sobre el que és aquest tipus de peça, em va recordar que vaig veure una pel·lícula, la de Retrato d'una mujer en llamas,
sí
que està ara pel Netflix, que resulta que una de les protagonistes diu, vaig a missa, i diu, ah, molt bé, i diu, sí, és que allí puc escoltar música, saps? I, bueno, aquesta peça és una de les peces que podrien interpretar-se en una de les misses de l'època, després de la comunió, una cosa així, com a bueno, les músiques, diguem, que es poden fer durant la missa, en aquella època.
Santi, això ens hauria de recordar un poc a Bach, ho dic perquè Bach també se'l considera barroc.
Sí, sí, en Bach és una miqueta posterior en això, val? Però aquest estil imitatiu sí que en el que és Alemanya sí que és el que va donar una mica el nom de fuga, no? L'estil fugat, no? Això que hi ha moltes veus que comença, el que passa és que és una cosa un poc més estricta a l'hora de composar, no? Més tancada, on hi ha tota una frase al principi que després ha de ser imitada, després hi ha uns canvis de to, hi ha tota una sèrie, diguem, de pautes que s'ha de seguir a l'hora de composar una fuga. Però bueno, sí, és per allí. En Bach el que va fer és que aquest estil el va dur a lo més alt i va ser una mica el final, no? de tota aquesta època. Si voleu passem a la següent, vale? Vinga. Això és una cosa una miqueta més, no? Més propera, no? Això sí que és d'un compositor que bueno, hem parlat alguna vegada aquí, en alguna ocasió, perquè la veritat és que m'agrada molt. El senyor Debussy, val? Estem ja en l'impressionisme musical, val? I bueno, és una peça de 1905 que es diu La Mer, el mar. Aquest en concret és el segon moviment, que és el que es diu El joc d'ones, i bueno, ens vol una mica posar en situació, no? O sigui, imaginar una mica pues, que quan estem de vora la mar, no? I les sensacions que podem tenir, no? És una ocasió, el terme impressionisme, no? Ens està una mica donat un poc per això, no? Per no només explicar el que veus, sinó una mica més enllà del que veus, i en aquest sentit una mica també, no? La música ens vol transmetre una mica aquestes sensacions, no?
Clar, això ens hem d'imaginar el mateix context artístic que, no sé, que les pintures de Monet, de Renoir...
Sí, 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 és una mica així. El que passa és que, clar, jo quan el pintor que em vaig agafar, en aquest no era exactament, diuen que no és exactament impressionista, que és més il·luminista, però bueno, un pintor també proper a altres, que va pintar moltes escenes del mar, no? No sé si te sona una mica, Pepo, a veure qui podria ser.
Un pintor nostre?
Sí.
Que va pintar moltes escenes del mar.
Sí, algunes, molt famoses.
Sí, amb el Fortuny, no?
Bueno,
també va pintar escenes del mar, però no és aquest que vols dir.
Jo, a veure, vaig agafant Sorolla.
Evidentment, Sorolla, tens tota la raó.
I bueno, una mica la referència aquesta, després, buscant una mica de vida de Sorolla, ell se'n va anar per Europa, quan va començar a tenir fama, a principi del segle XX, se'n va anar per els Estats Units, i bueno, se suposa que va estar en contacte amb tota aquesta nova corrent, no?, cultural, i tot el que estava sortint en aquella època. En aquesta peça, una cosa que és important és veure que no és que hi hagi com una melodia que està continuant i desenvolupant-se i torna, no, són petits motius que van i venen, que van i venen, pujades, baixades, no? Una mica com la improvisació, no? De lo que pot ser això, no? Les ones del mar, per fer-nos una idea.
Avui va de pintors valencians, veig, eh?
Bueno, espera, hem acabat. I bueno, si voleu escoltar-la, és una peça preciosa. Jo crec que si vols podríem passar a la següent, a veure si igual no sona aquesta. Sona, Pepo, aquesta? És una peça coneguda, d'un compositor també espanyol.
Dona'm una pista, va.
Bueno, aquesta és d'un ballet, el barret de Tres Pics, de Tres Picos, ¿vale? De Falla, de Manuel de Falla.
Bé.
¿Vale? I bueno, vaig pensar en ell perquè el pintor que dels que vaig pensar era en Dalí, ¿vale? I el pensament en Dalí i buscar compositors, clar, vaig veure que en Dalí una de les coses que va fer és que va passar com molts altres artistes per la residència d'estudiants de Madrid, no? Que això també va ser una mica un punt de trobada de diferents artistes. I en Falla també va passar per allí en algun moment, ja quan era Falla és anterior a Dalí, però sí que és una de les persones que bueno, que va estar relacionada amb tota aquesta nova via de intel·lectuals, no? En Federico García Lorca, en Buñuel, en Alberti, tota aquesta gent tenien, diguem, aquest punt de trobada, no? I bueno, d'en Falla, pues, la veritat és que n'hi ha peces que són precioses, no? Tenim l'altra molt coneguda, L'amor brujo, també sí. És superconeguda, però les seues obres, així diguem més, les posteriors, no? Hi ha una que es diu El retablo de Maese Pedro, que està basada en una història que surt al Quixot, o una que es diu Psique, o l'última que no va escriure, la de l'Atlàntida, per exemple, que la va acabar un alumne seu. Doncs la veritat és que són obres molt modernes, amb qüestions rítmiques molt importants.
Quan dius modernes vols dir inclús valentes, no?, en alguns aspectes?
Sí, que tracten el que és ja la tonalitat, ja no la tracten, diguem, tan estrictament i que bueno, fan el que són composicions més arriscades, sí, la veritat. Una massa de res! Bueno, aquest és un compositor que encara és viu, vale? És el senyor Philip Glass, que en algun, crec que en alguna cosa havien posat alguna coseta d'ell. I bueno, és un senyor que el varen col·locar així un poc en la via del minimalisme, una mica així, però bueno, ha fet de tot, ha fet fins i tot òperes, o sigui, ha fet música per pel·lícules, ha fet, bueno, és una persona molt activa i bueno, molt interessant, no?, com a compositor d'avui en dia, no? El minimalisme es basa una mica en aquests canvis petits, aquests petits canvis que van fent que la peça vagi evolucionant, no?, com a poc a poc, no? Aquí, per exemple, veiem simplement una seqüència rítmica,
sí,
que va repetint, però van apareguent aquests petits canvis, no? No és que vegis una melodia, sembla que sigui l'acompanyament, i aquell acompanyament és el que va evolucionant, no?
Amb quin pintor relaciones el minimalisme?
Bueno, a veure, no és que el vaig relacionar, és que és un poc com l'excusa, no? Aquesta és... Però bueno, el pintor que vaig dir que, a veure, un altre proper i més modern, no? Vaig pensar en Miquel Barceló, vale? I bueno, al veure lo que és un poc l'obra de Miquel Barceló, pues veus una obra així molt d'ell, no? Molt visceral, no? Que és, ell es fica pràcticament dins de les seves obres, no?
I... Sí, literalment.
Sí, literalment. Sí. Literalment. I bueno, pensant una mica amb això, no? Amb aquest no acabar de les coses que es fa una peça i es fica ahí a tope fins que no l'acaba, no? La cúpula aquesta que va fer en Ginebra, no?
Sí.
Que és tot així de...
És l'assemblea de la ONU o...?
Sí, sí, me pareix que sí, que és tot, està tot ple de com d'estalactites, no?
Sí, sí.
I no sé, em va parecer bona relació, no? Un poc això, no?
Concretament, és la cúpula de la sala 20 dels drets humans i de l'Aliança de Civilitzacions de l'ONU, la que té aquesta instal·lació de Miquel Barceló.
Sí, a més, Miquel Barceló està, es veu que ha estat molt de temps visquent per Àfrica, no?, i aquesta part de, no sé, per relacionar la part rítmica i això, no?, d'aquesta peça, que és molt, molt així, molt rítmica, dic, mira, sembla que li va bé una mica al seu entorn, no? Igual li podria agradar, no sé quina música escoltarà en Miquel Barceló, però, bueno, possiblement seria, igual, seria del seu gust.
Doncs avui hem fet un recorregut pictòrico-musical amb en Santi Ramírez d'Arnau a través del barroc, amb en Rivera, del impressionisme amb en Sorolla, Dalí, també hem recorregut Barceló. I escolta'm, abans d'acomiadar-te et volíem preguntar per el concert de demà a les 10 de la nit, el tradicional grup de jazz que conforma, doncs, en Santi Ramírez d'Arnau, en Vicent Rosselló, en Edgar Vilamajor, en Gustavo Rojo, en Toni Gartel, i no me n'he deixat cap, em sembla?
No, perquè...
Doncs el tradicional grup de jazz, doncs, demà rebrà una convidada molt especial, Muriel Grossman i la seva banda, sí, sí, de sempre.
Sí, sí, Muriel i també en Llorenç, el pianista, que és boníssim, que ha vingut molt per aquí, per Formentera.
Sí.
I en Dani Marín, un bateria també molt bo, que m'encanta com toca. O sigui que serà un bon concert.
Com és el jazz d'anar amb Muriel Grossman?
Bueno, ella és molt així... na Muriel toca tot, diguem, tots els pals, no?, del jazz, no?, perquè igual t'està tocant swing, que t'està tocant de lo més modern, tocant amb en Joaquim Kuhn, va haver una època que estava bé i era de vamos, lo més explosiu que hi havia, no? I bueno, les seues peces també són així molt interessants. Crec que demà farà una mica així com de mescla, no?, una mica de temes així més... més jazzístics, més cools i alguna cosa més animada, val? O sigui que crec que pot ser divertit.
Bé, doncs demà a les 10, una vegada més, com cada dissabte a Sant Francesc, jazz a la plaça, demà un jazz especial amb aquesta diada de Sant Jaume. Santi Ramírez Arnau, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.